8 de matí d'avui dilluns 18 de setembre de 2023. Bon dia. Avui hem vist sortir el sol a Calonge fa mitja hora i ara estan a una temperatura d'uns 20 graus. Us parla la Maria Alsina i comencem amb el programa informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també podeu escoltar a Ràdio Bisbal. Avui hem dormit amb molta xafogor, ho heu pogut notar tots al matí, però ha començat amb un cel força tapat i és possible que hi hagi algun ruixat residual localitzat localment, perdoneu, hi hagi algun ruixat localitzat a la comarca. La tendència, però, serà una obertura de les clarianes i el sol guanyarà més protagonisme al llarg del dia i hi haurà alguns intervals de núvols que en general seran menys abundants. I ara entrem en matèria perquè aquest cap de setmana ha estat marcat per la pluja que va arribar la matinada de divendres de dissabte a la comarca i que va provocar algunes afectacions i desperfectes, però també algunes escenes curioses a diversos municipis del Baix Empordà. També hem hagut de lamentar la mort del farmacèutic i president de la Fundació Vilacases, el senyor Antoni Vilacases, i ens sumem el condol a les mostres de condol cap a la seva família. Finalment, també farem un repàs a l'activitat esportiva del cap de setmana. A més, avui parlarem amb la presidenta del Club de Futbol de Sant Feliu de Guíxols, la Laia Budró, i com cada dilluns parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús. De seguida ho repassem tot, abans però saludem els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
Bon dia, Anna.
Bon dia.
Bon dia, Sergi.
Bon dia.
També tenim en Ferran.
Bon dia.
I finalment també tenim a l'Arnau. Bon dia, Arnau.
Bon dia.
Molt bé, i dit això, comencem el supermatí. Apareix una furgoneta carregada de droga i mig volcada dins de l'aigua a la cala d'Aigua Freda de Begur.
Aquest diumenge ha aparegut una furgoneta carregada de droga i mig volcada dins l'aigua a la cala d'Aigua Freda, a Begur. L'avís el van donar els veïns a un quart de set del matí i van trobar el vehicle amb els ulls oberts i en una zona habilitada per les llanxes.
Un home és detingut a Palamós per intentar sostreure una bandera de l'Ajuntament.
Els fets van tenir lloc el diumenge passat, cap a les 3 de la tarda al carrer Major. Per raons encara desconegudes, l'home va trencar un vidre de la façana principal de l'Ajuntament de Palamós i, posteriorment, va intentar sostreure una bandera.
I com hem dit, la pluja va caure amb força al Baix Empordà i va deixar alguns desperfectes. Paula.
Divendres el temps va remullar el territori català i també va arribar al Baix Empordà. Aquest dia va ser el més plujós de l'últim any i mig a Catalunya. Els xàfecs van començar al sud de la comarca un cop entrada la tarda i van seguir de manera constant fins ben entrada la nit. Però no va ser fins a la matinada que la pluja va ser del tot intensa a la comarca.
A més, es van vessar prop d'uns 100 litres de benzina a la platja de Port de Malaspina, a Calella de Palafrugell. Ferran.
Aquest és un dels efectes del temporal del passat cap de setmana, concretament a la nit de divendres i dissabte. El vessament va obligar a haver d'activar el Pla de Protecció Civil Municipal en alerta per contaminació d'aigües marines.
I Palafrugell ha decretat 3 dies de dol per la mort d'Antoni Vilacases.
Avui és l'últim dia de dol oficial per la mort d'Antoni Vilacases, president de la Fundació Vilacases. També s'han suspès els actes lúdics i festius al municipi i les banderes onegen a mig pal. Vilacases tenia relació amb el municipi pel Museu d'Art Contemporani de Can Màriu i era fill adoptiu de Palafrugell des del mes de febrer.
I els agents rurals intensifiquen el control per detectar embarcacions fondejades que malmetin la Posidònia.
Els agents rurals intensifiquen el control per detectar embarcacions fondejades que malmetin la Posidònia. La Posidònia és una planta aquàtica del Mediterrani protegida des de fa més d'una dècada per trobar-se amenaçada i en situació de regressió. És important perquè frena la pèrdua de sorra a les platges i ajuda a mantenir l'aigua transparent. En el que portem d'any, hi ha hagut un augment del 43% de denúncies a embarcacions després d'inspeccions fetes pels agents locals.
I torna al Festival Internacional de Cinema de Begur.
La novena edició del Festival Internacional de Cinema de Begur Costa Brava oferirà una àmplia programació amb el millor cinema de comèdia. Del 10 al 15 d'octubre, Begur tornarà a convertir-se en la capital del cinema còmic i ho farà amb un gran ventall de projeccions i activitats paral·leles destinades a totes les edats.
I l'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí digitalitza el llibre de privilegis i 115 pergamins.
L'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí ha acabat aquest estiu les tasques de digitalització d'alguns dels documents més singulars que s'hi conserven. La digitalització, que ha realitzat una empresa especialitzada, ha permès disposar d'una còpia del Llibre dels Privilegis, el document més rellevant del fons de l'arxiu i de la col·lecció dels pergamins.
I ara fem un repàs als titulars esportius del cap de setmana amb en Sergi. Primer encetem la plana esportiva del cap de setmana parlant del Palamós, que hi va debutar a la Lliga Elit amb una derrota.
Un degà amb molt respecte davant del seu contrincant va començar la temporada del debut a la Lliga Elit amb derrota. En partit de la primera jornada, els palamosins visitaven el Rubí i no van poder evitar la pèrdua dels tres primers punts.
I també en futbol repassem els resultats dels equips baixempordanesos immersos en el grup primer de segona catalana. Comencem parlant de la clara derrota també de l'Atlètic Bisbalenc a Girona.
Els de la Bisbal es desplaçaven fins al camp del Gironès Sàbat amb la intenció de sumar, després del punt aconseguit en la primera jornada de segona catalana. Però els locals van fer un partit molt seriós i es van acabar imposant per un inapel·lable 5-2.
I el Calonge no passa de l'empat a casa davant del Tordera.
Els verd i vermells, després de l'empat aconseguit a domicili en la primera jornada davant del Bisbalenc, van estrenar-se a casa amb un 1-1. Amb aquest empat, tots dos conjunts se situen a la meitat de la classificació de segona catalana amb 2 punts cadascun.
I el Bellcaire cau a Vidreres, Sergi.
L'equip baixempordanès, que va aconseguir un empat a casa davant del Porqueres en la primera jornada, va caure per 2-0 al camp del Vidrarenc. Els locals es van imposar amb gols d'Àlex Jiménez i Marc Trias.
I el Palafrugell aconsegueix el seu primer punt i ho fa a domicili.
Després de la dura derrota de la setmana passada a casa davant del Juventus Lloret, els palafrugellencs van obtenir un valuós empat a 1 al camp del Marc Adalam.
I ara parlem de bàsquet i del magnífic triomf de la Bisbal Bàsquet a la Lliga Catalana EBA, Sergi.
Els bisbalencs es van imposar al Club Bàsquet Martorell en la segona jornada de la fase prèvia i ja acumulen 2 victòries en 2 partits en aquesta fase prèvia de la Lliga Catalana EBA. El duel jugat al Pavelló Vell de la Bisbal va ser força igualat i es va decidir en l'últim quart.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses. La votació sobre el català a Europa es podria ajornar fins a l'octubre o al novembre. Aquest dimarts s'hauria de portar a votació en una cimera de ministres d'assumptes europeus o d'exteriors, però ara mateix aquesta votació està penjant d'un fil. I el més probable és que s'acabi ajornant per més endavant. El motiu principalment és perquè el català només serà llengua oficial si hi ha unanimitat entre els 27 estats membres d'Europa i a hores d'ara ni tan sols l'anunci del govern espanyol d'assumir els costos econòmics que tindria l'oficialitat del català, el basc i el gallec ha convençut a tothom. Tot i això, segons el diari El País, la bona notícia és que, d'entrada, cap dels 27 no donarà un no a Espanya. Els estats que ara mateix es mostren més dubtes sobre l'oficialitat són els països nòrdics, concretament Dinamarca, Suècia i també Finlàndia. A més, aquest cap de setmana hem conegut que Eulàlia Reguant, de la CUP, deixa l'acta de diputada al Parlament. Ha decidit deixar aquest acte de diputada, però assegura que continuarà treballant des de les bases. Ho fa enmig del procés de debat intern que ha iniciat el partit, després de no obtenir representació en el que seria el govern, el Parlament espanyol. Reguant ha fet l'anunci durant la clausura de l'escola d'estiu que el partit ha fet a Barcelona i explica que, tot i abandonar la vida pública, continuarà treballant i militant a la CUP. A més, aquest cap de setmana hi ha hagut tres presumptes crims masclistes a l'estat espanyol. L'últim va ser a Cieza, a Múrcia. Els agents van trobar el cos d'una noia de 35 anys en un pou de difícil accés el dissabte. Ara han detingut la seva exparella, que ja ha passat a mans del jutge com a presumpte autor del crim. La noia va desaparèixer el dimecres. Divendres, la policia va detenir el presumpte autor del crim de 40 anys per haver-se saltat un ordre d'allunyament que tenia vigent, però l'han acabat deixant en llibertat. Aquest presumpte crim masclista se suma a dos més que s'haurien comès durant les últimes 72 hores al País Valencià. Un a Castelló de la Plana, on un home de 52 anys va matar la seva parella de 54 i després es va suïcidar. I el segon, a Oriola, on un home noruec de 82 anys presumptament va assassinar la seva parella, una dona britànica de 76 anys, dissabte al matí. A més, aquest diumenge 17 de setembre ens hem llevat amb una notícia trista pel periodisme esportiu i el món de la ràdio. Ha mort el mític locutor de ràdio Pepe Domingo Castaño als 80 anys. Castaño havia tingut problemes de salut i amb un infart i seqüeles de la Covid, però res d'això li va impedir continuar amb les retransmissions fins fa poc més d'un mes. Segons ha confirmat el periodista Miguel Rico, company seu a la cadena COPE, Castaño va tenir problemes de gola, però el tractament que li van donar no va funcionar. Domingo Castaño havia destacat en programes musicals a Ràdio Televisió Espanyola i també a Telecinco abans de centrar-se en l'àmbit esportiu, on es va consolidar amb els programes El Carrusel Deportivo i El Larguero de la cadena SER. A més, tenia quatre premis Ondas. Aquí a Ràdio Capital, a Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal en sumem també a aquestes mostres de condol. I ara anem amb la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Més enllà de la pluja que va ser protagonista la matinada de dissabte, també ho va ser l'ambient humit i xafogós durant el cap de setmana. Baixarà la temperatura aquesta setmana?
Doncs ens espera un dilluns encara amb temperatura elevada per l'època de l'any. Les darreres dues nits han estat tropicals al Baix Empordà, sense baixar dels 20 graus a bona part de la costa i també a punts de l'interior, i amb unes màximes que hi van arribar als 30 graus a Castell d'Aro i als 29 a la Bisbal d'Empordà, amb molta humitat, núvols baixos i xafogor. Avui al matí ha començat amb cel força tapat i és possible encara algun ruixat residual, localment acompanyat de tempesta a primera hora. Però la tendència serà una obertura de clarianes i el sol guanyarà més protagonisme al llarg del dia, o amb alguns intervals de núvols en general menys abundants. Temperatura de fins a 31 graus de màxima avui, amb una propera nit encara xafogosa, si bé el termòmetre ja podrà baixar per sota els 20 graus. Entre migdia i tarda, amb vent de garbí de força moderada, amb cops màxims de 40-50 km per hora. I pels dies vinents tenim una situació de relativa inestabilitat i entre dimecres i divendres podem tornar a tenir ruixats i tempestes amb un ambient que tendirà a ser no tan calorós.
Doncs moltíssimes gràcies, Albert. I el comentari d'opinió d'avui repassarem una mica el final de temporada estival aquí al Baix Empordà amb el coneixement de Martí Sabrià.
Ara que ja no em pertoca fer la valoració de la temporada turística als grans mitjans informatius del país, deixeu-me aprofitar la data i l'altaveu de Ràdio Capital per posar accent a alguns aspectes de la denominada temporada turística, o millor dit, de l'estiu turístic. Afortunadament hem pogut confirmar una vegada més que l'Empordà petit, tant el de Ran de Mar com el del darrere país, segueixen captivant gent d'arreu pel paisatge, per la cuina, per la cultura i per la manera de viure, la nostra manera de viure. Dic afortunadament perquè del turisme en depèn directament un 24% de la nostra economia i un percentatge encara una mica més elevat de manera indirecta, la construcció, els manteniments, el transport, etc. Si la temporada va bé, es fan obres, cases, jardins, piscines, es compren cotxes, es renoven mobiliaris i electrodomèstics i es fan viatges de vacances a l'altre fi de món. La nostra economia i la nostra ocupació laboral depenen gran part d'aquest èxit. Però és quan les coses van prou bé que hom ha de plantejar els canvis i les millores, i estic convençut que aquest model d'èxit necessitarà una reorientació, perquè la nostra capacitat de càrrega humana ha tornat a tocar sostre durant com a mínim 5 setmanes. No ho dic ni per la dificultat de circular, d'aparcar, de trobar taula al restaurant o de posar la tovallola a la platja. Ho dic perquè no només a nosaltres ens atabala aquesta densitat, també als turistes que ens visiten i que probablement marxin amb sensacions que no corresponen a les que havien imaginat quan van decidir venir a l'Empordà. Caldria valentia per prohibir la creació d'un sol habitatge d'ús turístic més. Afortunadament ja tenim molts exemples de municipis que han posat el límit al creixement d'aquest model i per això no ens hauria de costar fer-ho ara aquí. Tampoc s'hauria d'autoritzar cap activitat d'allotjament ja existent tingui un període d'obertura inferior als 6 mesos, per tal d'evitar els preus abusius en els dies de màxima demanda per serveis de poca qualitat. Tampoc s'haurien d'atorgar llicències d'ocupació de via pública per terrassa o serveis per períodes inferiors a 6 mesos per garantir una ocupació. Tenim debat servit.
Moltíssimes gràcies, Martí, i sí, oi tant, tenim debat servit. I tornem amb l'informatiu perquè apareix una furgoneta carregada de droga i mig bolcada dins l'aigua de la cala d'Aigua Freda a Begur.
L'àrea d'investigació criminal dels Mossos investiga la troballa d'una furgoneta que va aparèixer ahir de matinada i presumptament carregada de droga a la cala d'Aigua Freda, a Begur. L'avís s'ha donat aquest diumenge a 6:15 del matí, quan uns veïns han detectat el vehicle bolcat sense cap ocupant al seu interior, amb els llums oberts i mig submergit dins l'aigua en una zona habilitada perquè les llanxes puguin entrar al mar. Al maleter s'hi han detectat desenes de paquets que tot apunta que estan plenes de substàncies estupefaents. El punt on s'ha detectat el vehicle tenia poca visibilitat aquest matí a causa de la calitja.
I en la plana de successos hi ha hagut un robatori bastant surrealista a l'Ajuntament de Palamós.
L'individu, un ciutadà d'uns 40 anys, va ser detingut per la policia local de Palamós al carrer Major, després d'intentar sostreure una bandera del balcó de l'Ajuntament i causar danys a l'edifici consistorial. La ràpida intervenció de la policia local, basada en la descripció proporcionada per diversos testimonis, va permetre identificar el presumpte autor dels fets. Aquest individu, conegut per la policia, va intentar fugir en dues ocasions dels agents quan va ser localitzat. Finalment, va ser atrapat prop de la prefectura de la policia local de Palamós i detingut per la seva presumpta implicació en un delicte de danys, intent de robatori amb força i un delicte de desobediència a les autoritats. Tot i que els motius que el van portar a cometre aquests actes romanen desconeguts, fonts consultades indiquen que aquest home no és la primera vegada que protagonitza el darulls.
I divendres va ser el dia més plujós de l'últim any i mig a Catalunya i al Baix Empordà es va fer notar la pluja, Paula.
Els xàfecs van començar al sud de la comarca un cop ben entrada la tarda i van seguir de manera constant fins ben entrada la nit. Però no va ser fins a la matinada que la pluja va ser del tot intensa a la comarca. A més, els llamps es van concentrar a prop de la costa, deixant-ne 144 al Baix Empordà. D'una banda, a Platja d'Aro, un dels efectes de la pluja va ser la inundació d'alguns trams de carrers al centre del municipi. A més, hi va haver algun comerç que es va llevar amb aigua fins i tot a dins del local i no van poder obrir amb tota normalitat aquest cap de setmana. També Calella de Palafrugell, Tamariu i Llafranc van viure conseqüències, ja que diverses barques van acabar deslligades de les boies i van arribar fins a la sorra de la platja.
I és el que comentàvem, Palafrugell també ha viscut aquest cap de setmana, concretament aquesta nit de divendres a dissabte, el temporal de pluja que ha deixat registres de 51 litres per metre quadrat, i el dany més destacat ha estat el vessament d'un dipòsit de benzina d'una d'aquestes embarcacions. Ferran.
Va ser necessari activar el Pla de Protecció Civil Municipal en alerta per contaminació d'aigües marines a causa d'un vessament de gasoil a la platja del port de Malaspina de Calella. L'origen del vessament és l'enfonsament d'una barca amb un dipòsit de 100 litres. Es van haver de realitzar les gestions necessàries per buidar el dipòsit i retirar la barca. A més, també es va haver de restringir el bany amb bandera vermella al port de Malaspina i bandera groga al port Bo com a mesura de precaució. A més, el temporal marítim també va deslligar 6 barques de les boies a Calella de Palafrugell i dues a Llafranc. I el nucli de Palafrugell, la plaça de Miquel Martí i Pol, va quedar inundada i la policia va haver d'obrir els embornalls perquè l'aigua circulés.
I una altra de les conseqüències d'aquests aiguats va ser que la GI-682 va quedar tallada entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols per despreniments. Paula.
Durant el dia d'ahir, la carretera estava tancada per desprendiments de pedres i roques a causa de les fortes pluges. El tram afectat va superar els 20 quilòmetres de longitud i només es permetia als veïns accedir a les urbanitzacions de Pola i Giverola, Salions, Canyet, Rosamar i Punta Brava. Això sí, entre els punts quilomètrics 32 i 36, la circulació de vehicles estava totalment prohibida. Les tempestes van descarregar amb força durant la matinada de dissabte al Baix Empordà, amb registres destacats de 55,3 litres a Castell d'Aro o 48,2 litres a Palafrugell.
I Palafrugell està de dol. L'Ajuntament ha decretat fins avui 3 dies de dol oficial per la mort d'Antoni Vilacases, president de la Fundació Vilacases. També s'han suspès els actes lúdics i festius al municipi. Vilacases tenia relació amb Palafrugell pel Museu d'Art Contemporani de Can Màrio i, a més, era fill adoptiu del municipi des del mes de febrer. Ferran.
L'Ajuntament ha deixat les banderes a mig pal durant els 3 dies i així ho avançava l'alcalde Juli Fernández al mode avió de ràdio Palafrugell.
Seran 3 dies de dol a l'Ajuntament el dia 7, 17 i 18 i baixarem les banderes i, a més a més, això vol dir que tots els actes lúdics o festius que pogués organitzar l'Ajuntament no es podran fer, no hi havia res previst en aquests dies. Si hagués hagut alguna cosa prevista, evidentment s'hagués suspès.
Juli Fernández destaca que ha estat una persona molt important per la cultura del país i la implicació que ha tingut per la de Palafrugell. Va tenir-hi relació des que va interessar-se per crear el museu del municipi.
Sí, jo estic molt afectat perquè, a més, jo he tingut una relació molt estreta amb ell els anys que he sigut alcalde i regidor, i per tant crec que és una gran pèrdua pel país i per la cultura en general, no? Una persona compromesa, entregada i, a més a més, que amava la seva feina.
També ha donat les gràcies a la seva figura per tenir sempre una mirada molt sensible cap a l'art i als artistes locals de l'Empordà i en concret a Palafrugell. També afirma que per al municipi és una pèrdua molt important perquè sempre havia mostrat una sensibilitat cultural i artística molt elevada al llarg dels prop de 20 anys que porta obert el Museu de Can Màrio. Juli Fernández assegura que Palafrugell li farà un acte d'homenatge i explica que parlaran amb la seva família per decidir què. No descarta posar el seu nom en algun espai del municipi, fer un acte o dedicar un dia a l'any per homenatjar-lo. L'alcalde destaca que hi ha moltes possibilitats que es valoraran pròximament.
Moltes gràcies, Ferran. I els agents rurals intensifiquen el control per detectar embarcacions fondejades que malmetin la Posidònia. Arnau.
El cos d'agents rurals patrulla la costa de Catalunya per mar tot l'any i intensifica les sorties durant l'estiu, quan l'activitat nàutica augmenta. A la demarcació de Girona ho fan amb l'ajuda d'un parell d'embarcacions que els permeten detectar infraccions. Una de les accions que vetllen per evitar és el fondeig d'embarcacions sobre Posidònia, una planta aquàtica protegida des de fa més d'una dècada i coneguda per frenar la pèrdua de sorra a les platges i per ajudar que l'aigua sigui més transparent. De les 60 inspeccions que es van dur a terme l'any passat en aquesta línia, es van interposar fins a 7 denúncies. I des de principis d'any ja s'han denunciat 10 embarcacions entre un nombre d'inspeccions similars, el que representa, de moment, un augment de gairebé el 43%. També, a més, revisen que els submarinistes disposin dels permisos necessaris per capbussar-se en espais regulats, com és el cas de la Reserva Natural Parcial de les Illes Medes, i que les embarcacions no envaeixin els camps de boies reservats pels banyistes o les zones protegides. Una de les 10 embarcacions sancionades aquest estiu a la Costa Brava és un iot d'una eslora important que es va trobar fondejat a la Cala Mungo. Estava massa prop de la costa, dins una zona prohibida i senyalitzada per presència de Posidònia. En casos com aquest, igual que en la resta de denúncies, els agents que patrullen per mar aixequen l'acte i es tramita als serveis jurídics, que després els sancionen segons el que determina la llei.
I el Festival Internacional de Cinema de Begur encetarà la 9a edició amb el film britànic A Gaza Weekend.
El film britànic A Gaza Weekend del realitzador Basil Cahill és l'escollit per protagonitzar la sessió inaugural del festival. És la història d'un periodista britànic que intenta escapar d'Israel després que l'ONU interposi restriccions al trànsit aeri i marítim a causa de la propagació d'un virus. Una punyent i divertida comèdia que obrirà l'edició d'enguany i ho farà per la Porta Gran. L'edició d'aquest any inclou sessions i oficials i convidats a luxe, com són el director de Campeonex, Javier Fessé, i la productora de Les Niñes o Estiu 1993, Valérie Delpierre. A més, entre els homenatges d'aquesta edició, destaca el tribut a l'influent i cap del cineasta català Francesc Rovira Valeta i la projecció de l'emblemàtica Los Tarantos, una crònica sobre el feroç enfrontament entre dues famílies gitanes de Barcelona.
I l'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí ha acabat la digitalització d'alguns dels documents més singulars que s'hi conserven.
La intenció de l'encàrrec era tenir a mà els documents per poder defensar els drets i els privilegis atorgats des de l'edat mitjana a la vila i al terme de Torroella de Montgrí i disposar d'una còpia d'aquests documents en cas de pèrdua. En el còdex s'hi transcriuen més de 50 privilegis concedits per senyors feudals, reis, virreis o batlles a la vila de Torroella. D'altra banda, els 150 pergamins digitalitzats formen part de la col·lecció de pergamins de l'Arxiu Municipal. Es tracta d'una col·lecció de pergamins de procedència diversa datada entre 1265 i 1683. La regidora de l'Arxiu Municipal, Anna Company, argumenta que des de l'Ajuntament es vol reforçar el procés de modernització del Servei d'Arxiu Municipal i es donarà un nou impuls a la tasca de digitalització, iniciada el 2018 amb el llibre d'actes del ple des de 1648 fins a l'actualitat.
I encetem la plana esportiva del cap de setmana parlant del Palamós, que hi va debutar a la Lliga Elit amb una derrota. Un Degà amb molt de respecte davant el seu contrincant, que va començar la temporada del debut a la Lliga Elit amb una derrota. En el partit de la primera jornada, els palamosins visitaven el Rubí i no van poder evitar la pèrdua dels tres primers punts. Sergi.
El tècnic Àlex Redondo va sortir amb un 11 inicial format per Marguane, Lloret, Devesa, Resta, Lungu, Iker, Ortega, Germán, Mercader, Pauner i Cucu. A l'inici del duel, els visitants van tenir alguna ocasió aïllada mitjançant Germán i Mercader, però el Rubí va anar dominant el joc progressivament. Fruit d'aquest domini, a la mitja hora de joc, el Belda va inaugurar el marcador i 3 minuts més tard, Monso establiria el 2-0 que seria definitiu. Encara en el primer temps, per part del Palamós, Mercader estavellaria una pilota al pal i tant l'entrenador Àlex Redondo com Sergi Resta serien amonestats amb targeta groga. A la segona part, tot i que ho van intentar, els blau i grocs no van poder retallar distàncies. Debut, doncs, a Gradols, a la Lliga Elit, d'un Palamós que, la setmana vinent, rebrà el Sant Boià en la segona jornada.
I també en futbol fem una mica de repàs dels equips baix-empordanesos immersos al grup de primera segona de Catalana. Comencem parlant de la clara derrota de l'Atlètic Bisbalenc a Girona. Els de la Bisbal es desplaçaven fins al camp del Gironès sàbat amb la intenció de sumar després del punt aconseguit en la primera jornada de segona catalana. Però els locals van fer un partit molt seriós i es van acabar imposant per un inapel·lable 5-2. Sergi.
Amb aquest resultat, l'Atlètic Bisbalenc entra provisionalment en zona de descens, situant-se 15è amb un sol punt. Per la seva banda, els gironins són tercers amb 4 punts. En la propera jornada, els bisbalencs rebran al Municipal un Fornells que és líder amb 6 punts i 2 partits guanyats.
I el Calonge no passa de l'empat a casa davant el Tordera. Els verd i vermells, després de l'empat aconseguit a domicili en la primera jornada davant del Bisbalenc, van estrenar-se a casa amb un 1-1.
Els tordarencs es van avançar en la primera meitat amb un gol de l'Eix i van mantenir el resultat durant el primer temps i bona part del segon. Als 63 minuts, el jugador local, Pau Ramos, va poder igualar el marcador i d'aquesta manera donar un punt al seu equip. Amb aquest empat, tots dos conjunts se situen a la meitat de la classificació de segona catalana amb 2 punts cadascun. En la propera jornada, el Calonge rebrà el Gironès Sàbat a casa.
I el Bellcaire cau a Vidreres. L'equip empordanès, que va aconseguir un empat a casa davant del Porqueres en la primera jornada, va caure per 2-0 al Camp Vidrerenc. Els locals es van imposar amb gols d'Àlex Jiménez i Marc Trias.
Els gols, un en cada part, van donar la victòria al conjunt local. El Vidrerenc suma així els seus primers 3 punts després de la derrota de la setmana passada contra el Farners. Per la seva banda, el Bellcaire continua amb el punt aconseguit en la jornada inaugural. La setmana vinent, el Torroella visitarà el municipal de Bellcaire d'Empordà.
I el Palafrugell aconsegueix el seu primer punt i ho fa a domicili. Després de la dura derrota de la setmana passada a casa davant el Juventus Lloret, els palafrugellencs van obtenir un valuós empat a 1 al camp del Marca de l'Am.
D'aquesta manera, el Palafrugell suma el seu primer punt a segona catalana. La setmana que ve, el Porqueres, que hi va perdre a casa davant de la Unió Esportiva La Jonquera, visitarà el municipal El Gregal, en el que significarà un duel entre dos equips que actualment tenen només un punt a la classificació.
Fa unes setmanes, el club de futbol Sant Feliu de Guíxols va aconseguir inscriure un equip de futbol femení i estava a punt d'inscriure un altre. I aquest ha estat un dels projectes que s'han volgut impulsar des d'aquest club de futbol per donar un espai a l'esport femení a nivell comarcal. Per parlar-nos d'aquesta acció i del futbol femení, ens visita la presidenta del club de futbol Sant Feliu de Guíxols, Laia Budró. Bon dia, Laia.
Bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-te, heu aconseguit formar finalment aquest segon equip de futbol?
Sí. Sí, sí, ho hem aconseguit.
Ha costat, vull dir, ha estat complicat?
Sí, perquè, bueno, a Sant Feliu fins ara no hi havia hagut encara un projecte de base de femení només, de noies, i no és fàcil. Llavors, ha costat una mica, però estem en molt bones mans amb el femení.
A quines categories heu inscrit aquests dos equips femenins?
Un és cadet futbol 7 i l'altre és juvenil, que és ja futbol 11.
Juvenil, entenc que ja són més grans, no? Una mica
sí,
més
juvenils
grans.
Són les més grans, ja és l'últim pas abans de passar a amateur, i cadet és la categoria que queda per sota. Tothom és bastant gran, entre cometes, però sí, són les dues.
Vau fer unes jornades de portes obertes per tots aquells interessats o interessades que volguessin saber una mica més d'aquest futbol femení i també d'aquest esport. Clar, com van anar aquestes jornades? Hi va haver bones sensacions? Teníeu clar que formaríeu aquests dos equips?
Bueno, clar no, perquè ja ho havíem provat altres anys i no havia funcionat, però aquest any tenim l'ajuda de Vic Carro, que és el coordinador de futbol femení. Ell coneix molt bé el futbol femení, ve d'aquí, fa anys que hi està posat a la comarca, i llavors amb ell tot és molt més fàcil. I quan vam començar a fer aquest any les portes obertes, ja vam veure que la rebuda era molt, molt positiva i que es podria fer alguna cosa important.
Per tant, és aquesta col·laboració estreta que també ha portat una mica a crear aquests dos equips femenins al municipi. Esclar, si aquests dos equips funcionen, que just ara estem començant temporada, teniu previst potser ampliar una mica més aquesta oferta de futbol femení o preveure altres equips?
De cara a la temporada que ve, esperem que sí, seria una notícia genial. De fet, ara mateix qualsevol nena a qualsevol edat pot jugar amb nens. Vull dir que no hi ha problema si una nena vol jugar i no hi ha equip femení perquè pot jugar amb els nens. Vull dir que això, que quedi clar que qualsevol nena, tingui l'edat que tingui, pot anar a jugar. Però home, seria molt guai veure més equips i que aquest futbol femení a Sant Feliu creix.
O sigui, que les nenes poden jugar, fer un equip mix, diem-ne, no? O sigui, fins a quina categoria es pot tenir aquest equip mix?
Ara, a qualsevol. Fa uns quants anys només podien a certa edat, que ara te la diria, probablement m'equivocaria, però ara ja es pot jugar a qualsevol edat. Llavors, si una nena més petita d'aquestes categories vol jugar, pot fer-ho amb els nens sense cap mena de problema.
O sigui, i encara que sigui, no ho sé, categories superiors als 18 anys.
Sí, sí.
O sigui, no hi hauria cap problema. Llavors, durant els últims mesos, la situació del futbol femení, ho hem anat veient, ha canviat per l'impuls d'equips femenins de futbol professional, com el Barcelona, per exemple. Aquest reconeixement que tenen aquests equips femenins a l'escena nacional i internacional, creus que ha tingut algun tipus d'influència en el que seria la configuració d'equips femenins en clubs de futbol, ja no dic de la nostra comarca només, sinó d'altres poblacions?
Sense cap mena de dubte. I que la tele es parli del futbol i que els referents de les noies ara no siguin els nois, sinó que siguin les mateixes noies, tot això dona un impuls bestial a l'esport i fa que moltes nenes que poder abans no s'ho plantejaven o que ho veien com una cosa molt d'una altra onda, ara sí, diguin, vale, jo també vull ser futbolista, jo també ho vull provar, jo també vull jugar-hi. I sí, es nota moltíssim.
Perquè estàs estretament lligada amb aquest esport, amb el futbol, ja fa molts anys. Clar, és complicat per una noia, per una dona, entrar en aquest món com a futbolista, també com a presidenta d'un equip de futbol, que és el que la tasca que estàs desenvolupant ara al Club de Futbol de Sant Feliu de Guíxols.
Bueno, suposo que... No ho sé, jo no m'he trobat mai amb gaires problemes ni per ficar-me de presidenta ni quan seguia l'equip de forma com a periodista, diguem. Vull dir, no m'he trobat mai cap problema en ser dona ni m'han tractat diferent. Sí que és veritat que sempre hi ha una mica la barrera perquè sóc l'única, els meus companys són tot nois, el 90% de la gent amb qui tracto són nois, llavors hem de fer un pas endavant totes, no només les futbolistes, sinó que hi ha d'haver dones a tots els àmbits perquè el futbol acabi sent de tots i totes.
Perquè, per exemple, ara estem veient el canvi que hi està havent a la selecció espanyola de futbol femení amb l'entrada d'aquesta entrenadora, al final. Recordem que per desavinences, tot i això, no estan d'acord les futbolistes, però és agafar aquestes posicions una mica més representatives dins la configuració dels esquemes del futbol femení, no?
Sí, i no només és entrenador i no, tampoc ha de significar que futbol de noies ho ha d'entrenar una noia o ho ha de dirigir una noia, no. El que hem d'aconseguir és que hi hagi una normalitat i que una noia pugui entrenar un equip masculí, que un home pugui entrenar un equip femení i no hi hagi d'haver cap problema i totes aquestes dinàmiques. Que al final el futbol sigui futbol, tant si és de noies com si és de nois, i que tothom s'hi pugui sentir còmode i sobretot segur.
I apel·lant una mica més també en el que seria el futbol femení i la visió que es té doncs, a Espanya. Clar, després del cas Rubiales, que ha afectat bueno, el que serien les estructures del futbol en general, com ho heu afrontat des del club? Perquè entenc que al final també les federacions ha estat tot un batibull durant aquest últim mes i mig. Clar, com ho heu vist des del Club de Futbol de Sant Feliu de Guíxols?
Bueno, ho veus tal com s'ha vist una mica, no? Que ha sigut una mica despropòsit. Pels que hem seguit una mica el futbol femení, tot això no ens ve de nou. Sabíem que hi havia hagut problemes, sabíem que a la federació alguna cosa passava, coneixem les federacions, els hem de tractar, sabem de quin peu coixegen, llavors no et ve de nou. Tot el que ha passat després d'aquell Mundial no ve de nou. Ara, bé, va venir de nou totes les reaccions i ens vam sorprendre molt de com el cas va agafar aquest sinistre, sí, un caire sinistre i molt bèstia, que es podia haver solucionat molt més ràpid i es va tornar una guerra que no tenia cap sentit d'una persona aferrada a un càrrec sense tenir en compte que tot el que havia fet i com es sentien les pròpies jugadores, que en lloc de celebrar un Mundial han estat lluitant per aconseguir coses que al final són bàsiques, que és que en el teu lloc de treball et sentis segur i tinguis el que has de tenir per treballar a gust i còmode.
I creieu que aquest treball de certs drets també podria arribar a categories més inferiors i també donar-vos una mica més de respir a equips que són d'àmbit local?
Sí, sí, totalment. Les millores que aconsegueixin elles al final milloraran a totes les noies que vulguin jugar a futbol i a les que encara no saben que volen jugar a futbol i jugaran d'aquí uns anys. Tot això és una lluita que s'ha de fer i elles l'estan abanderant molt bé i estan fent una gran lluita per aconseguir uns drets que es mereixen. Vull dir que no, tampoc estan demanant res extraordinari, però s'ha de fer.
Clar, també volia preguntar-te, la rebuda del club d'aquests dos equips femenins, ja parlant de Sant Feliu, com ha estat? Com han anat els primers entrenaments? Els heu fet ja? Comenceu a plantejar-vos entrar en lliguetes o lligues una mica més professionalitzar una mica més? Són una mica petits, no?
Professionals és complicadíssim perquè no ho són ni els nois. Però bé, hem començat ja, ara ja els entrenaments són regulars, ja no són portes obertes. Evidentment està obert, qui vulgui pot venir, però ja estem fent entrenaments regulars, hem començat amb la pretemporada, algun partit així de prova, poc a poc, però bé, elles estan molt contentes, nosaltres intentem que se sentin supercòmodes al club i donar-los doncs, tot el que necessitin per sentir-se unes jugadores més de l'equip.
Perquè si ens volem apuntar a jugar a futbol com a noies, què hem de fer?
Doncs passeu pel camp de Vilartagues, on tenim les oficines, parleu amb la nostra administrativa, la Rosa, i ella ja us explicarà quins són els passos. I si no, entreu a la pàgina web del club, que allà també està tot bastant explicat, des d'allà us podeu inscriure i podeu demanar doncs, el que sigui.
Doncs moltíssimes gràcies, Laia, presidenta del Club de Futbol de Sant Feliu de Guíxols, i esperem que la temporada, tant pel femení com pel masculí, vagi molt bé.
Esperem.
ja seguirem l'actualitat des de Ràdio Capital. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I seguim parlant d'esports, perquè ara parlarem del bàsquet i del magnífic triomf del Bisbal Bàsquet a la Lliga Catalana EBA. Els bisbalencs es van imposar al Club de Bàsquet Martorell en la segona jornada de la fase prèvia i ja acumulen dues victòries en els dos partits de la fase prèvia de la Lliga Catalana EBA. El duel jugat al pavelló vell de la Bisbal va ser força igualat i es va decidir en l'últim quart. Sergi.
Gràcies a aquest triomf, els homes de Carles Rofes empaten amb l'Alpicat al capdavant de la classificació del seu grup i es jugaran la primera plaça amb els lleidatans dissabte vinent al pavelló vell. En el primer parcial ja es va veure que l'equilibri entre ambdós conjunts seria la tònica del partit. Els locals, però, van aconseguir un 19-12 provisional que els posava en avantatge. El segon quart va finalitzar amb un 35-29, també a favor dels baixempordanesos, però el Martorell continuava oposant resistència. A la represa, el Bisbal Bàsquet ampliaria la diferència fins al 53-42, però un mal inici en l'últim parcial va permetre als visitants posar-se a només 6 punts. Finalment, a 3 minuts de l'acabament, dos triples consecutius dels locals van acabar de sentenciar el duel. El Sol Gironès Bisbal va acabar guanyant per 13 punts de diferència, 70-57, i d'aquesta manera es situa líder del grup, empatat amb l'Alpicat. Dissabte que ve, el pavelló vell viurà un apassionant Bisbal-Alpicat que decidirà quin dels dos conjunts accedeix a la propera fase de la Lliga Catalana EBA.
Moltes gràcies, Sergi. I ara escoltem una mica de música amb Mediterrània de La Fúmiga.
Llevan de Gregal y Tramontana a la peina.
I això era la Mediterrània de la Fúmiga, però com cada dilluns tornem amb la secció de llibres amb la Maria Teresa Calabús. Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure. Bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Estem molt i molt bé. No ho sé, de quin llibre parlarem avui?
Mira, avui, el seu primer dia, potser havíem d'haver preparat una mica de resum de les novetats que han entrat a la llibreria, però la meva experiència em diu que quan fas una mena de llistat i parles de 3 o 4, primera, que hi ha poc temps per parlar de tot,
sí.
I segona, que al final cadascú es queda doncs, amb una part molt petitona del que es diu. I crec que el millor seria doncs, el que hem fet sempre, sí que potser us posarem com a prioritat i durant aquestes primeres setmanes parlaríem potser de dos de cada un dels llibres, perquè ha sortit doncs, autors catalans no gaire coneguts, traduccions d'autors que sí que ho són més, com autors anglesos com Ian McEwan, que és bueno, un plat fort, un autor castellà que és l'Antonio Muñoz Molina, que ha tret una novetat extraordinària, però bueno, també tenim, està clar, la Sílvia Soler, amb l'Estimada Gris, i tenim els contes d'en Sergi Pàmies, per tant, bueno, hi ha un setembre molt, molt carregat d'obres, i bueno, farem, ja et dic, el que acostumem a fer sempre, que farem una de les obres, la que estiguem llegint, que només podem parlar dels llibres que llegim, perquè si no, no hi ha prou coneixement, i repetir el que diu la premsa o el que diu l'editor doncs no aporta res de nou. I avui us parlaré d'un llibre del qual la llibreria farà el primer club de lectura el dia 29 de setembre, i aprofito per dir que, bueno, que és un club obert a tothom i que la gent s'hi pot apuntar des de la pàgina web de la llibreria. Ens ha fet molta il·lusió parlar d'Algoritmes. És una novel·la d'una autora catalana gironina que es diu Anna Codina. No sé si la coneixes, però és una noia nascuda l'any 83. Molt interessant, perquè ella és especialista en estratègia digital i màrqueting, una noia que coneix moltíssim tot el món digital, tot el món de les xarxes, però sense oblidar mai per quin motiu hi han de ser, per què són vàlids i on ens equivoquem, i sobretot on es fa i com i per què es pot fer un mal ús, i com aquest mal ús ens pot ser dolorós i fals. La veritat és que és un llibre molt interessant, sobretot perquè està escrit per una persona que és experta en el tema, que és de la generació que ha nascut amb les xarxes, o ha nascut, o no ben bé, però vull dir que sí que en la seva joventut s'hi ha introduït de ple, però que evidentment té la saviesa, el pensament i la cultura del que és una relació real, una relació autèntica, una relació tant de parella com d'amistat. El resum de l'argument us el dic perquè és molt, bueno, passa sovint ara, una parella jove, tots dos amb un, ja d'alguna manera han començat a tenir un èxit aquí a Barcelona, viuen just des de fa uns anys, una parella ja ben formada, sense fills, ella influencer, ell un personatge que ha aconseguit informàtic molt, diguem, experimental, molt atrevit per ell mateix, que ha aconseguit trobar uns algoritmes que poden doncs, facilitar molt en empreses que vulguin vendre o que vulguin connectar les persones, doncs aquests algoritmes que ell ha trobat poden ser molt, molt útils. Ell troba feina en una empresa molt important de Londres i decideixen anar-hi tots dos, perquè evidentment la feina d'ella sembla que es pot fer per tot arreu, una influencer que doncs, bueno, ja té els seus seguidors i podrà treballar des de Londres. I aquí comença la novel·la a partir doncs, de les realitats que es troben, cadascuna en la seva situació, de la seva vida de parella com evoluciona, de tot, de l'economia de Londres, de la necessitat de trobar amics nous o de com es troben aquests amics nous. Bé, és un llibre de comunicació, d'incomunicació, de realitat virtual,
Una mica de tot, no, d'això?
Sí, de com els humans hauríem de començar a aprendre doncs, a utilitzar totes aquestes xarxes i totes aquestes opcions que se'ns han obert ara, doncs sí, perquè siguin pràctiques i perquè puguem doncs, aprofitar-les, però no perquè en quedem lligats o en quedem presoners o confonem, que és el que potser està passant, aquesta mentida, diguem, de les amistats virtuals amb el que mentrestant estàs perdent en el teu dia a dia. Però d'això em parlarà molt més bé l'editor d'aquest llibre, que es diu Miquel Adam, i que ha fet l'editorial Segona Perifèria, de la qual aquest llibre n'és el 13, el volum 13 que ha editat. Per tant, parlem d'un editor, d'un editorial jove, però d'un editor amb experiència, perquè ell ja ve del món de les editorials i en sap molt. I tindrem Gana Codina escoltant doncs, les opinions dels lectors, perquè en un club de lectura és interessant haver llegit el llibre i a ser possible haver arribat al final, perquè es pugui parlar de tot. I amb l'experiència i la saviesa d'un editor que hi ha apostat i que se l'ha llegit, rellegit i que, bueno, que el coneix profundament. Llavors, aquest és el que us recomanem, tant si us ve de gust venir al Club de Lectura com no. Algoritmes de l'Anna Codina i editorial primera, Segona Perifèria.
Doncs mira, ho deixem apuntat. I el Club de Lectura, podem recordar quan era? El 29?
El Club de Lectura el dia 29 d'aquest mes, o sigui, ara quedarien 10 dies. Hi ha temps de llegir aquest llibre, perquè és un llibre que, a part del llenguatge que l'Anna Codina utilitza molt planer i àgil, la qual cosa no vol dir que no hi hagi reflexions molt importants que si treballeu amb notetes de posits o amb marcadors, el llibre quedarà marcat de per tot sense ni haver-hi pensat. Quan te'n dones compte dius, ostres, hi ha hagut moltes coses que val la pena aprofundir. I bé, ja, que és obert a tothom, la gent també es pot apuntar a partir de la pàgina web, que hi ha un butlletí d'informació i es poden apuntar el que puguin saber de la llibreria, i en cas de que fos només en aquesta ocasió perquè han llegit aquest llibre, doncs benvinguts seran, eh?
Perfecte.
I això, Algoritmes, Anna Codina, una autora jove que ens semblem i pensem que farà molta més feina, i la Segona Perifèria. Aquest és el primer llibre doncs, que recomanem aquest any, aquesta molt temporada.
Bé. Molt bé, molt bé. Doncs esperem que recomanar-ne molts més en el que queda de temporada. Recordem que aquesta és la primera secció que fem plegades.
Això, sí, sí. Doncs molt bé. Serà un plaer treballar amb tu.
Perfecte,
eh?
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies i bon inici de setmana.
Igualment, igualment.
Que vagi molt bé. Bona nit, adéu-siau. Bon dia, adéu-adéu.
Bon dia, adéu-adéu.
I fem un repàs a les notícies que hem destacat avui. Primer de tot, a Begú, a la cala d'Aigua Freda, ahir van trobar una furgoneta plena de droga.
Aquest diumenge ha aparegut una furgoneta carregada de droga i mig volcada dins l'aigua a la cala d'Aigua Freda, a Begú. L'avís el van donar els veïns a un quart de set del matí i van trobar el vehicle avui, amb els llums oberts i en una zona habilitada perquè les llanxes puguin entrar al mar.
A més, a Palamós es va viure una situació bastant surrealista perquè va haver-hi l'intent de robatori d'una bandera.
Els fets van tenir lloc el diumenge passat, cap a les 3 de la tarda al carrer Major. Per raons encara desconegudes, l'home va trencar un vidre de la façana principal de l'Ajuntament de Palamós i, posteriorment, va intentar sostreure una bandera.
A més, aquest cap de setmana ha estat marcat per la pluja i els desperfectes que hi va haver en diversos municipis del Baix Empordà.
Divendres el temps va remullar el territori català i també va arribar al Baix Empordà. Aquest dia va ser el més plujós de l'últim any i mig a Catalunya. Els xàfecs van començar al sud de la comarca un cop entrada la tarda i van seguir de manera constant fins ben entrada la nit. Però no va ser fins a la matinada que la pluja va ser del tot intensa a la comarca.
A més, un dels efectes del temporal va ser el vessament d'uns 100 litres de benzina a la platja de Port de Malaspina, a Calella de Palafrugell.
Aquest és un dels efectes del temporal del passat cap de setmana, concretament a la nit de divendres a dissabte. El vessament va obligar a haver d'activar el Pla de Protecció Civil Municipal en alerta per contaminació d'aigües marines.
A més, cal recordar que Palafrugell ha decretat 3 dies de dol per la mort d'Antoni Vilacases.
Avui és l'últim dia de dol oficial per la mort d'Antoni Vilacases, president de la Fundació Vilacases. També s'han suspès els actes lúdics i festius al municipi i les banderes onegen a mig pal. Vilacases tenia relació amb el municipi pel Museu d'Art Contemporani de Can Màriu i era fill adoptiu de Palafrugell des del mes de febrer.
A més, recordem que els agents rurals han intensificat el control per detectar embarcacions fondejades que malmetin la Posidònia.
Els agents rurals intensifiquen el control per detectar embarcacions fondejades que malmetin la Posidònia. La Posidònia és una planta aquàtica del Mediterrani protegida des de fa més d'una dècada per trobar-se amenaçada i en situació de regressió. És important perquè frena la pèrdua de sorra a les platges i ajuda a mantenir l'aigua transparent. En el que portem d'any, hi ha hagut un augment del 43% de denúncies a embarcacions després d'inspeccions fetes pels agents rurals.
I torna el Festival Internacional de Cinema de Begur.
La novena edició del Festival Internacional de Cinema de Begur Costa Brava oferirà una àmplia programació amb el millor cinema de comèdia. Del 10 al 15 d'octubre, Begur tornarà a convertir-se en la capital del cinema còmic i ho farà amb un gran ventall de projeccions i activitats paral·leles destinades a totes les edats.
A més, l'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí digitalitza el llibre de privilegis i 115 pergamins.
L'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí ha acabat aquest estiu les tasques de digitalització d'alguns dels documents més singulars que s'hi conserven. La digitalització, que ha realitzat una empresa especialitzada, ha permès disposar d'una còpia del llibre dels privilegis, el document més rellevant del fons de l'arxiu i de la col·lecció dels pergamins.
I acabem el repàs a tots els titulars i totes les notícies de les que hem parlat avui amb la Plana Esportiva, amb en Sergi, perquè parlant del Palamós, ahir va debutar la Lliga Elite amb una derrota.
Un degà amb molt respecte davant del seu contrincant va començar la temporada del debut a la Lliga Elite amb derrota. En partit de la primera jornada, els palamosins visitaven el Rubí i no van poder evitar la pèrdua dels tres primers punts.
També hem fet un repàs als resultats dels equips baixempordanesos immersos en el grup primera de segona catalana. Primer hem parlat de la derrota de l'Atlètic Bisbalenc a Girona.
Els de la Bisbal es desplaçaven fins al camp del Gironès Sàbat amb la intenció de sumar, després del punt aconseguit en la primera jornada de segona catalana. Però els locals van fer un partit molt seriós i es van acabar imposant per un inapel·lable 5-2.
I el Calonge no passa de l'empat a casa davant del Tordera.
Els verd i vermells, després de l'empat aconseguit a domicili en la primera jornada davant del Bisbalenc, van estrenar-se a casa amb un 1-1. Amb aquest empat, tots dos conjunts se situen a la meitat de la classificació de segona catalana amb dos punts cadascun.
I el Bellcaire cau a Vidreres.
L'equip baixempordanès, que va aconseguir un empat a casa davant del Porqueres en la primera jornada, va caure per 2-0 al camp del Vidrarenc. Els locals es van imposar amb gols d'Àlex Jiménez i Marc Trias.
I el Palafrugell aconsegueix el seu primer punt i ho fa a domicili.
Després de la dura derrota de la setmana passada a casa davant del Juventus Lloret, els palafrugellencs van obtenir un valuós empat a 1 al camp del Marc Cadalam.
I el repàs esportiu acaba amb el bàsquet i parlem del magnífic triomf del Bisbal Bàsquet a la Lliga Catalana Eva.
Els bisbalencs es van imposar al Club Bàsquet Martorell en la segona jornada de la fase prèvia i ja acumulen dues victòries en dos partits en aquesta fase prèvia de la Lliga Catalana Eva. El duel jugat al Pavelló Vell de la Bisbal va ser força igualat i es va decidir en l'últim quart.
Dilluns ha començat amb cel força tapat i algun ruixat residual que localment pot anar acompanyat de tempesta. La tendència serà, però, una obertura de clarianes amb temps en general més assolellat la resta de dia. Temperatura elevada per l'època de l'any amb mínimes de més de 20 graus a la costa i una màxima que arribarà als 31 graus a l'interior. Entre migdia i vespre, vent de garbí de força moderada.
Moltes gràcies per escoltar-nos en aquesta edició del Supermatí que fem conjuntament Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que s'emet també a Ràdio Bisbal. Ens veiem demà.